Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Investidura, han fracassat. Primer punt. Per tant, bé, anem bé. Segon punt. La meva actitud subjectiva, per entendre'ns...
Espera, Armenteres, tanca el micro, que se sent. Endavant, perdona, Julián.
Des de que va començar aquesta escalada de tensió, doncs jo m'he fet un propòsit, que és transmetre una idea positiva de la situació i, sobretot, afirmar una cosa que ja l'he afirmat en altres llocs, és a dir, aquí ningú s'ha d'espantar.
Ningú s'ha d'espantar.
Exactament, perquè el que pretenen, perquè les estratègies que s'han posat en marxa estaven orientades a dos o tres objectius. El primer, intentar bloquejar la investidura. La investidura no està bloquejada, comença d'aquí una hora, hora i mitja. Dos, espantar, intimidar. Òscar Puente ho explicava molt bé fa una estona. L'estratègia és de la intimidació. No és les estratègies d'intimidació dels anys 30 que anaven directament, o sigui, el pas entre la tensió política i la violència efectiva era més curt i ara és un pas més llarg i esperem que es mantingui llarg durant, durant molt de temps, no? Però l'orientació és la mateixa, és la intimidació, que la gent s'arrugui, que la gent s'arronsi. Per tant, el que un, i això ja comença per cada un de nosaltres, per cadascú. No, ningú no s'ha d'espantar, ningú no s'ha d'arrugar.
Pablo.
O sea, voy a dar un titular así, un efectista. O sea, hoy ha muerto, hoy muere la transición. Esto puede tener muchas interpretaciones. ¿Por qué digo que hoy muere la transición? La transición fue un proceso político impresionante en la medida en que sirvió para asentar las bases de consenso de todo un sistema político. La transición configura dos grandes partidos políticos que, independientemente de su proveniencia, se ubican enseguida en las tradiciones europeas, democristianas y socialdemócratas. Partido Socialista renuncia al marxismo, Alianza Popular, que es un partido fundado por ministros de la dictadura, termina convirtiéndose en un partido popular europeo, que pactan los grandes elementos de configuración del Estado. Consiguen hacer una constitución que incluya al Partido Comunista, con su lectura, y la cuestión plurinacional, que es consustancial a los conflictos de España, se termina regulando a través de un sistema muy raro, porque el título octavo de la Constitución no dice nada, que es el sistema autonómico. Y se vehicula a través de dos partidos alfa del subsistema catalán y el subsistema vasco, PNV y Convergencia y Unión. A eso le añadimos un acuerdo entre los grandes sindicatos, uno de ellos controlado por el Partido Comunista y la patronal, lo que a mi amigo Juliana le encanta, que son los pactos de la Moncloa. Es un éxito político la transición, es impresionante. Lo único que se queda fuera de la transición es ETA. Y paradójicamente ETA termina convirtiéndose en un pegamento ideológico de todo lo demás. Uno de los grandes consensos de las últimas décadas es la política antiterrorista. Ahora estamos en un contexto en el que la derecha y la ultraderecha no tienen capacidad política de pactar con nadie, en el que el PSOE se ve obligado nada más y nada menos que a pactar una medida con la que estaba abiertamente en contra hasta hace muy poquitos meses, no lo hace por convicción política, lo hace por la necesidad de los votos, y asumir que hay una alianza en la que hay fuerzas políticas independentistas, una de ellas EH Bildu después del fin de ETA, en el que hay sectores de la izquierda que no tienen la actitud que tenía el PC en aquel momento y en la que ya no hay margen ni para gestionar por la vía del pacto el problema de la plurinacionalidad, aquí no hay acuerdo de Estado federal, de Estado confederal, de reformar el Senado para convertirlo en algo parecido al Bundesrat alemán, en el que tampoco hay un margen de entendimiento de los dos grandes partidos del Estado, no lo hay, por lo tanto aquí hay que gobernar con una mayoría absoluta pequeña, no se puede gobernar teniendo el apoyo de dos tercios de la Cámara como ocurría antes, y lo único que queda de la transición es que es verdad que el Ministerio de Trabajo consigue que la patronal y los sindicatos se pongan de acuerdo de vez en cuando, a pesar de que últimamente la patronal dice que esto no tiene por qué ocurrir, la patronal catalana y la patronal española se pelean. Claro, lo que viene ahora es una situación completamente nueva que puede tener una dirección de Estado, a mi juicio, democrática, que apueste por un modelo confederal en el que las reglas de funcionamiento van a ser completamente distintas, o que esto sea simplemente un epílogo y que esos cinco diputaditos que le faltan a la derecha y a la extrema derecha terminen llegando porque la legislatura se haga inviable, gracias, entre otras cosas, al apoyo de la derecha realmente fuerte, que es la derecha judicial, la derecha empresarial, la derecha mediática y la derecha que está en el ejército y en la cúpula de la policía y de la Guardia Civil. Tenemos esos dos modelos, todo lo contrario a lo que tuvimos en la transición, que la gente se vaya olvidando de esas fotos de Fraga, Carrillo, Felipe González, todos allí de acuerdo con la OTAN, con la Comunidad Económica Europea, con la División Europea del Trabajo, allí estaba Puyol y Arzayus también, todo ese mundo ha terminado. Y estamos en un contexto mucho más parecido a la historia de España del siglo XIX.
Qué interesante això que diu el Pablo Iglesias. Vull que Melero digui alguna cosa. Ramon Rovira, abans de marxar, que ha de marxar, sí. I que hi hagi de dir alguna sí. cosa. Melero.
Home, és que ho deia abans el Francesc Marc Álvaro i ho diu ara el Pablo Iglesias. La història d'Espanya del segle XIX és molt semblant a la història d'Alemanya del segle XIX i la història d'Itàlia del segle XIX, etc, etc. A França no va haver al segle XIX cap canvi de govern que no es produís per un cop militar. Vull dir que l'excepcionalisme espanyol, vull dir, és una idea que des del 98 i la pèrdua de Cuba li estem donant tots masses voltes, tots plegats. I bueno, la transició, amb això sí que coincideixo. Va ser una història d'èxit i de la transició encara es poden aprendre moltes coses, vull dir que a l'enfrontament i la pujada de tensió i la pujada de decibelis permanent per part de tots no ens portaran lloc bo.
No, però bueno, jo crec que aquí...
No, jo, si em permets...
Sí, us permeto tots, però abans el Ramon hauria de marxar, per tant, Ramon.
Perdó. Sí, no, perdoneu, molt ràpidament. Bàsicament, és molt interessant l'anàlisi que ha fet el Pablo de l'evolució que s'ha produït i coincideixo bàsicament amb el tema de que la transició és una història d'èxit. Això crec que no podem discutir-ho, especialment venguem d'on veníem, que veníem d'una dictadura i que havia de reincorporar aquests membres de la dictadura doncs, a una democràcia tal i com es va fer. Per tant, aquí, cap discussió. I el que sí, només voldria fer un apunt i amb moltes de les consideracions que hi ha una gran diferència amb la situació que tenim actualment, amb la que havíem viscut alguns que ja tenim alguns anys, amb crisis o amb situacions de tensió anteriors. En aquests moments, i aquí sí que discrepo una mica el que diu el Pablo, és respecte al tema de l'exèrcit. Jo no veig que hi hagi allò que tots primera cosa que feien, mirar cap als quartels, cap a les casernes, a veure quins moviments hi havia, quina situació hi havia. Jo crec que en aquests moments aquesta situació està superada. L'exèrcit espanyol ha fet una transició també, sobretot des de Narcís Serra i tota la gent que ha vingut posteriorment i s'ha convertit en un exèrcit segurament homologable, molt més que altres institucions, entre altres coses perquè Espanya forma part de la OTAN i per tant tenen contacte permanent amb altres països democràtics i no s'entendria un moviment d'aquest tipus, i sobretot també perquè és un exèrcit professional, és un exèrcit diguem-ne de lleva. Per tant, aquesta sí que per mi és un factor molt, molt, molt important i molt diferencial, i aquí apunto una mica el que deia l'Enric, no? Que a vegades quan venien aquestes coses teníem por i tu dius, no cal tenir por. Jo també crec que no cal tenir por ni cal arronsar-se, perquè en definitiva el que avui passarà avui demà en aquesta casa, el Congrés, és un acte democràtic. És un acte democràtic. No estic tan d'acord en que els mecanismes democràtics funcionin a la perfecció. Ho funcionen des del punt de vista del Congrés, però no funcionen, per exemple, o hi ha alguna... diguem-ne, grinyolen una mica, per exemple, amb el tema judicial, que em sembla que aquí estarem tots d'acord en que hi ha alguns elements manifestament millorables.
Efectivament. Ramon, moltes gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Fins ara. Ramon Rovira, el dimecres que ve l'esperem al món a RAC1. Aviam, demanava la paraula Ferran Casas, sí. També Ana Gómez. Serà d'aquí uns moments, Ferran, permeta'm, 11:08.
RAC1. Tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes cada dia pot ser molt Friday, per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta. Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 2 i el 3 de desembre la Nit Europea de la Dansa. Una gran gala de cloenda de la 40a temporada BBVA de dansa amb els principals ballarins de les millors companyies d'Europa. El Ballet de l'Òpera de París, Roma i Viena, el Head National Ballet i l'Estat Ballet de Berlín. Gaudeix del màxim nivell de la dansa amb figures com Maika Makateli, Víctor Caixeta i Denis Cherevichko en un programa únic i divers. Entrades a lafactcultural.cat.
Celebra el mes de la moda a Ànec Blau i guanya fins a 300 euros. Ànec Blau organitza el primer concurs de plegar samarretes. Creus que seràs el més ràpid en plegar-les i guardar-les? També pots venir amb el teu millor outfit i convertir-te en el protagonista de la nostra nova campanya. Des del dia 9 de novembre, de dijous a diumenge, a Ànec Blau.
RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Ara, de seguida, perdoneu, és que passen coses. 48 minuts i les 12 estan passant coses com, per exemple, estem esperant l'arribada del president del govern d'Espanya en funcions, que crec que encara no ha arribat, oi? Des del pati Arnau Mañé, a Adrià Santa Susagna, Jordi Armenteres... No ha arribat, perquè si no m'ho haurien dit, segur... I també volia preguntar-li al Benet Iñigo si hi ha molta gent a l'exterior. Si em diuen si puc donar pas a algú, m'ho feu saber, eh?
Jo a veure, hola, hola.
Sí, hola, Arnau, digues.
Mira, estem esperant a Pedro Sánchez, que ha d'arribar en uns minuts. De fet, la policia ja s'ha desplegat per aquesta zona cordonada i a l'espera que arribi el president espanyol en uns minuts. És el moment probablement més crític d'aquest matí a nivell de seguretat, perquè, evidentment, Pedro Sánchez és un objectiu que els manifestants volien evitar que arribés aquí, però pel que ens explicava el Benet Iñigo fa una estona, són molt pocs els manifestants que ronden pel Congrés i, per tant, serà impossible que compliquin la vida a Pedro Sánchez. Veiem algun moviment, està a punt d'arribar Pedro Sánchez aquí al Congrés dels Diputats, molta expectació mediàtica, en principi sense cap mena de problema.
Val, no sé si puc anar amb el Benet Iñigo a l'exterior de l'hemicicle, ai, de l'hemicicle, no puc anar-hi, quan, més que res perquè és que hem vist algunes imatges molt curioses, ja, eh? Ara el tenim, Benet Iñigo, hem vist, per exemple, ara un moment Televisió Espanyola connectat i hem vist una bandera amb l'àliga. Sí, però
penjada...
Hi ha poca gent, no, per aquí?
Ara mateix hi ha una cinquantena de persones, no més. El trànsit encara pot circular pel passeig del Prado, però sí que davant la tanca que ha col·locat doncs, la policia per impedir l'accés a la plaça de les Corts, a la Porta dels Lleons, doncs sí que hi ha aquesta cinquantena de persones, De moment han penjat diverses banderes a les tanques, que mira, ara estic veient, ara justament estic veient com efectius de la policia estan, crec que retirant aquestes banderes, entenc que perquè els tapen la visibilitat una mica, és a dir, entre les furgonetes que hi ha una banda de tanca i la gent que està a l'altra, doncs si col·loquen les banderes, doncs es tapen la visibilitat i ara estan retirant o recol·locant aquestes tanques. En tot cas, de moment, poca gent, sí que se senten ja doncs, els primers crits de Puigdemont a presó i també Sánchez a la presó. Sánchez és qui més està rebent de moment aquests primers càntics, i també alguns càntics com els que s'han sentit a Ferraz les últimes nits, una mica recriminant a la policia que defensi la seu del PSOE o el Congrés dels Diputats, dient, doncs, l'1 d'octubre jo et vaig defensar i ara els hi fas la feina bruta, o dient que aquests efectius policials haurien d'estar a la frontera i no impedint-los el que creuen que és el seu dret a manifestació. En tot cas, de moment, l'ambient prou tranquil en el sentit que hi ha poca gent encara concentrada en aquest punt al voltant de les Corts.
T'he de dir, Benet, que l'Albert Sort m'envia una imatge d'un personatge, aléjate del Partido Comunista Chino, i es veu Pedro Sánchez brindant a Xi Jinping. El Partido Comunista de China es el núcleo dirigente. Sin este núcleo, la causa del socialismo no puede tener éxito. Mao Zedong,
sí.
La cara oculta de la China comunista.
Aquest estem dels primers en arribar. De fet, quan he arribat aquí doncs per veure una mica quin era l'ambient, dels primers en arribar ha sigut aquesta persona que porta aquesta fotografia de Xi Jinping i Pedro Sánchez brindant. No sabem molt bé els motius. En tot cas, la majoria el que porten són les banderes espanyoles amb diversos missatges, una bandera espanyola que hi posa Pedro Sánchez igual a dictadura, una altra una bandera espanyola amb les sigles SOS, una altra que posa PSOE igual cop d'estat, i moltes doncs, això, amb l'escut d'Espanya, i una, com deies fa una estona, amb l'àguila franquista obertament doncs, penjada just davant de la policia.
Per cert, Jordi,
digues.
Només un detall, Pedro Sánchez no arribarà per la porta habitual, per la porta principal del Congrés dels Diputats, sinó que entrarà per la porta del darrere, per la porta paral·lela al carrer paral·lel a la carrera de San Jerónimo. Per què? Intuïm que això és una qüestió de seguretat, del dispositiu de seguretat. Segur. Que ha bloquejat tota la part principal de l'entrada al Congrés.
Molt bé. Per tant, pot ser que estigui dins ja o no?
No és a dins, És a dir, nosaltres tenim visió tant de la porta principal com la del darrere i no ha entrat en cap moment. De fet, els periodistes estem aquí esperant a tenir aquesta imatge.
Val. Anna Gómez, tu diràs.
No, estic bastant d'acord amb la radiografia que han fet tant el Pablo Iglesias com el Enric Juliana. El que passa que jo penso que hi ha dos peròs. Primera, la democratització que va fer Narcís Serra a l'exèrcit no s'ha fet a la cúpula judicial. Els sabres del 78 avui són les togues, i tot dependrà del discurs. Jo estic molt expectant el discurs que faci ara Pedro Sánchez, perquè si és el Pedro Sánchez de l'entrevista de l'Evole de fa un temps, que és una de les entrevistes més xules que li he vist, sí. Si allò s'ho creia aleshores i s'ho continua creient i de veritat que està disposat a fer la segona transició, la espanyola, doncs jo crec que hi ha esperança i pont no n'hem de tenir cap. Ara el problema és quan ella aguantarà aquesta pressió mediàtica, política, ideològica, econòmica, i què està disposat a donar a canvi. Per tant, esperança sí, por no, però és evident que no és una situació fàcil, perquè jo sí que penso que Espanya és molt irreformable, i quina capacitat tindrà Pedro Sánchez de complir allò que va donar o firmar la paraula amb Esquerra i Junts. I aquest és el quid de la qüestió, perquè fins que l'estat espanyol no entengui que Catalunya i el País Basc necessiten poder decidir el seu futur, estarem sempre a les mateixes. I de moment el que farem a partir d'avui o de demà és situar-nos al 2017. La feina important encara està per fer. I aquí cal veure fins a on ella estarà disposat a donar o arriscar per donar o complir aquesta paraula.
Ferran Casas?
Sí. Sobre tot el que comentàveu, dues coses. En primer lloc, sobre el tema dels mitjans de comunicació, això que comentava l'Òscar Puente, és evident que els serveis de premsa del Congrés dels Diputats tenen un problema i que durant anys li han donat molta bola, diguéssim, o moltes facilitats a l'extrema dreta, a mitjans que no són mitjans, són pseudomitjans de comunicació, pseudoperiodistes com Javier Negre, com OK Diario, com el Vito Quiles aquest, i que mentre mitjans de comunicació que intentem fer la nostra feina hem tingut els darrers anys molts problemes, també perquè hi ha molta assistència o molta massificació de mitjans per moure'ns i per facilitat i fins i tot per acreditar-nos al Congrés, doncs aquests pseudomitjans fan la seva, es dediquen a trolejar les rodes de premsa, a fer el que els hi dona la gana. Després, sobre el tema de l'atenció i l'atenció ambiental, clar, aquí, si anem a mirar la història recent d'Espanya, amb això ha sigut fins i tot dramàtica. L'any 89, abans d'una sessió d'investidura, l'extrema dreta va matar un diputat. Va matar el diputat Muguruza de Ribatasuna i va ferir el seu company Esnaola. És evident que el context d'ETA era diferent de l'actual. Però l'atenció hi continua sent, perquè aquí, desgraciadament, en els darrers anys, hi ha una constant, que és que la dreta mediàtica i política tensiona extraordinàriament l'ambient cada cop que no governa, cada cop que és a l'oposició. Ho vam veure al final del felipisme, amb aquell anomenat sindicat del crim, amb aquest cas mediàtic. Ho vam veure durant els governs de Zapatero i ho veiem ara. Jo crec que ara sí que estem en una situació, l'altre dia vaig estar diumenge a la manifestació a Madrid i n'havia seguit moltes també a l'època de govern de José Luis Rodríguez Zapatero, manifestacions convocades pels bisbes o convocades pel PP, amb el tema del matrimoni gay, amb el tema de les estatut o amb el tema de la negociació a ETA dels processos de Loyola, i ara és evident que el clima al carrer està molt més crispat, és a dir, tota una Puerta del Sol cridant-li fill de puta a un president del govern i demanant que se l'empresonés, amb una manifestació convocada no per l'extrema dreta, sinó pel Partit Popular, per la dreta, en teoria democràtica, i que a vegades se la dona de liberal i moderada, doncs, home, és cridaner i és significatiu. I des del punt de vista català, clar, aquesta tensió, si la tensió, diguem-ne, es manté dins dels paràmetres de normalitat, això és bo pels partits catalans, perquè dificulta que parlin o que arribin a acords el Partit Popular i el Partit Socialista, i per tant el Partit Socialista només pot mirar cap a la majoria plurinacional que investirà a Pedro Sánchez. I això vol dir que Pedro Sánchez es veurà abocat i haurà de fer, si vol sobreviure políticament, reformes al Poder Judicial, al Ministeri de l'Interior o en el model territorial. És a dir, els temes que no es van resoldre durant la transició espanyola i que han convertit la democràcia espanyola en una democràcia, doncs, imperfecta o a vegades intermitent quan es toquen determinats assumptes, s'hauran de resoldre. Ara també hi ha un perill, que és que si aquesta tensió es manté o fins i tot s'escala i hi ha més incidents i hi ha més problemes, doncs pot ser que hi hagi pressió mediàtica, econòmica o fins i tot internacional al govern espanyol i també al Partit Popular perquè no depenguin dels extrems, perquè malauradament hi ha determinats poders que posen al mateix sac dels extrems a Vox que als partits independentistes o a Podem, a Sumar no, però a Podem sí.
Enric Juliana.
Sí, jo m'agradaria fer una apreciació, una observació, que és el següent, perquè a vegades escoltant les opinions des de Barcelona em fa la impressió que hi ha la idea de que Catalunya és com un sistema balneari, no? És a dir, això d'Espanya és una cosa infernal, tirana, diabòlica, invivible, et poden trencar el coll al cap de 5 minuts de sortir de casa, i en canvi des del balneari això es mira des d'una certa distància i, bueno, i donant instruccions sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Gràcies per les instruccions, però aquí estem i està tothom embolicat, eh? És a dir, a veure, hi ha una cosa que em sembla que pel meu entendre està clara, o almenys jo ho veig així, que és que aquest pacte d'investidura el que significa, entre d'altres coses, és que els partits catalans en la seva totalitat passen a formar part de la dinàmica política espanyola. És a dir, aquí una de les virtuts que té aquesta situació és que per primera vegada en molt de temps tothom, totes les forces representades al Congrés, els diputats, estan dins del joc polític, o sigui, estan disposades a participar activament del joc polític sense inhibir-se. Això no és una constant en la història política espanyola, atenció, eh? Aquest és un moment en què tothom està dins i tothom parlarà de tot, no només dels temes de l'agenda que aquests dies està en primer pla, que és els pactes de Junts, Esquerra amb el govern. Parlarà de política econòmica, es parlarà de política social, es parlarà de moltes coses, no? És més, comencem a tenir informacions interessants sobre això. Per exemple, jo recomano seguir a l'avantguàrdia les cròniques aquests dies de Manel Pérez de la secció d'Economia. Sí. És a dir, ahir ens explicava com la patronal Foment del Treball, la patronal catalana, ha pres una actitud diferenciada de la patronal espanyola i va aconseguir que en l'últim plenari de la patronal espanyola no sortís un comunicat de condemna explícita de l'amnistia.
Perdona, que estic veient l'arribada de Pedro Sánchez. Sí. Aviam, endavant, sí. Endavant, companys.
Pedro Sánchez, que ja és dins del Congrés dels Diputats, ha baixat ràpidament del seu cotxe oficial, han obert la porta, com ja preveiem, la porta del darrere del Congrés, ha saludat habitualment, com fa sempre, el policia que el rep aquí al pati del Congrés, un somriure a les càmeres de televisió que l'esperaven, i cap a dins, no hi ha hagut cap comentari, cap atenció als mitjans de comunicació, per tant, arribada ràpida i fugaç del president espanyol.
Ara ens explicava Arnau Mañé, 20 segons, baixat del cotxe, ha saludat i ha entrat.
Endavant, sí, menys i tot, menys i tot. Sí, sí, sí.
Explicava això de Foment, no? Que Foment sí. Ha aconseguit doncs, que la CBE no emeti un comunicat de condemna explícita de l'amnistia. Perquè Foment els està dient una cosa, els està dient, nosaltres intentarem també influir en la política espanyola i hem fet arribar el nostre programa Junts. Jo no sé Junts què farà amb el programa econòmic de Foment, però s'està obrint una nova dinàmica que serà bastant complexa, que ja no és només la qüestió dreta-esquerra, o no és només la qüestió independentisme respecte a l'Estat. Aquestes constants hi han, però hi ha més, és una geometria una mica més complexa i bastant més interessant. Per tant, com que tothom està, ha donat el pas, tothom ha donat el pas d'estar a dins la política espanyola, aquí ara el que tothom ha de fer és actuar en conseqüència. Per tant, aquesta mirada des de Barcelona, dir, no, ui, això és molt complicat, això és molt tens, això és infernal, això en el fons no vam nosaltres, no us enganyeu, això vam vosaltres, perquè vosaltres heu pactat aquesta dinàmica política. I per tant, el resultat incumbeix a tothom, per una raó, perquè si això fracassés, i es produís una victòria de les forces reaccionàries, que pot passar, i Pablo Iglesias abans, jo crec que estic bastant d'acord amb el seu diagnòstic, el resultant d'això per la societat catalana seria bastant catastròfic.
Pablo Iglesias.
O sea, el lunes empieza la campaña electoral de las europeas, que yo creo que van a ser unas elecciones muy importantes por lo que representa también la situación internacional y porque va a ser, digamos, el primer test del actual gobierno, de la correlación de fuerzas en la izquierda, del apoyo que tienen las fuerzas independentistas. Yo sé que hay sectores del poder económico a los que les gustaría que Junts fuera como el PNV, y seguramente en la patronal catalana hay un deseo, que yo creo que no se oculta, de que Junts vuelva a parecerse a lo que en su momento fue Convergencia. Yo creo que eso no es posible. Creo que estamos en un escenario muy diferente en el que la propia competición interna entre Junts y RC no va a desaparecer, teniendo en cuenta que también estamos en un escenario preelectoral en Cataluña y donde necesariamente se tiene que abrir una cuestión que es la reforma del Estado. El agotamiento del Estado autonómico es una realidad. Ojo, está agotado para la derecha, que ya no lo defiende ni lo reivindica, y está agotado también para los sectores que representan la plurinacionalidad. A partir de ahí, no hay trucos, que este es el problema con el PSOE. El PSOE no tiene un proyecto de Estado. El PSOE tiene una enorme flexibilidad a la hora de desdecirse y negociar lo que sea necesario para que Pedro Sánchez sea presidente. O sea, la hemeroteca de Pedro Sánchez es tan terrorífica, es tan desastrosa, que básicamente lo que expresa es una falta de estrategia. Nunca aceptaré a Podemos dentro del gobierno, no podría dormir si... Pues al final tuvo que aceptar porque a la fuerza ahorcan. Hay que meter en la cárcel a Puigdemont, la amnistía es inconstitucional. Pues ahora los juristas del PSOE trabajan en la dirección contraria para decir que la amnistía es constitucional, a Conde Pumpido le presionan como le presionan para que vaya en otra dirección, pero Conde Pumpido le ha puesto ahí el PSOE y dirá que la amnistía es constitucional y lo que haga falta, porque así funciona la política. El problema de no tener proyecto propio y de que todas estas cosas sean el resultado de una correlación parlamentaria es que es muy difícil gobernar una situación donde la reforma del Estado es necesaria. Es decir, ahora se está diciendo mucho, esto es un acuerdo de legislatura, hemos acordado los presupuestos. Es mentira, no se ha acordado nada más. Y basta escuchar a Oriol Junqueras cuando decía con su ironía habitual, diciendo, hombre, votaremos que sí a los presupuestos si nos gustan. Si no nos gustan, votaremos que no. Esto quiere decir que a partir de mañana se reparten cartas otra vez. Y hay unas elecciones a las que la derecha lo va a apostar absolutamente todo, y yo creo que va a haber movimientos mediáticos también, porque seguramente la derecha mediática ha entendido que ha cometido bastantes errores en los últimos dos años, dando la victoria por seguro, y seguramente pues se va a notar. Yo creo que el error de Yolanda Díaz de no mantener un espacio unificado de la izquierda, y la derecha va a jugar para que haya muchas candidaturas en las próximas elecciones y para que les vaya bien, porque saben que la división es condición de posibilidad de su éxito, y se van a ver las debilidades políticas del gobierno que tenemos. Que tenemos el gobierno que es el resultado de una correlación muy concreta que acepta la amnistía no como un primer paso hacia una nueva transición, sino como condición de posibilidad para que siga sentado Pedro Sánchez en Moncloa. Y a partir de ahora, o se asume la reforma de Estado con todos los sectores políticos que tienen que estar implicados, o si no, me temo que nos acercaremos a un escenario en el que esto sea un epílogo. Un epílogo y que después termine ocurriendo lo que todos los sectores conservadores del país quieren que ocurra.
Han de marxar tant Javier Melero com Ferran en Casas, però l'última intervenció s'han de dir alguna cosa. Melero i Casas, endavant.
No, que jo estic d'acord que o Pedro Sánchez en aquesta legislatura fa les reformes o és que no podrà governar. I hi ha una altra constant. Fa 30 anys que el Partit Socialista, des de l'any 93, quan va perdre Felipe González la majoria absoluta, que només pot governar amb els partits perifèrics i els partits a la seva esquerra, siguin de dretes o d'esquerres, perquè el Partit Popular no ha resolt, no està en camí de resoldre la seva relació que l'havia tingut en el seu moment de recuperar-la amb Junts i amb el PNB, però és evident que el Partit Socialista només pot governar amb els partits que representen la plurinacionalitat, el plurilingüisme de l'Estat i que, per tant, haurà d'assumir algunes o moltes, o com a mínim parlar-ne, de les seves peticions si vol tirar endavant.
Jo només un missatge perquè tothom a la dreta es calmi i es tranquil·litzi. A fi de comptes haurien de fer una altra lectura. Qui perdona quan hi ha una confrontació? Qui guanya? Per tant, els altres han perdut.
Melero, una abraçada, fins la setmana que ve. Igualment, Ferran Casas.
Passeu-vos-ho bé.
Continuant, Gómez. Mònica, vols dir alguna cosa? Mònica
sí, Ramírez? Volia dir que en Pablo Iglesias parlava de la hemeroteca catastròfica de Pedro Sánchez, i és cert, i també la trobaríem d'altres polítics. Aquests dies recuperàvem frases de José María Aznar, també de Mariano Rajoy, però crec que és un polític que a mi em fascina perquè sempre se'n surt. Recordem que Pedro Sánchez va tenir un conflicte dins del partit, ha superat una pandèmia, una guerra, i avui aconseguirà, després d'unes negociacions molt dures, tornar a ser investit. I estic d'acord amb l'Anna, espero que avui veiem el Pedro Sánchez d'aquella entrevista amb l'Evole, no en tinc cap dubte que avui farà tot un llistat de reformes socials que voldrà posar en marxa, i tot aquest soroll que hi ha sobre això que estem sentint aquests dies, verdadero golpe de estado, grave error político, farsa jurídica i quiebra fins i tot a la ve de la legalitat i la legitimitat, fa tants anys que ho sentim, ja ho deia Manuel Fraga l'any 77, per tant espero, com deia el mestre Juliana, que tot això sigui soroll, que no tinguem por, que avui és un dia important i que, escolta, que d'aquí una setmana tindrem govern, que qui ens ho hauria dit, doncs, fa setmanes enrere.
11 i 32...
Hi ha una precisió.
Anna, em deixes 3 minuts?
Sí, claro.
Pues la precisió d'aquí uns moments.
Del 13 al 19 de novembre se celebra la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, un camí que comença amb una idea i que continua amb la realització d'un projecte. A Catalunya hi ha una gran experiència en crear, donar forma i tirar endavant projectes, perquè Catalunya és terra d'emprenedors. Xavier Verdaguer, emprenedor i professor.
L'error és intentar ser com el Silicon Valley, no? Allò funciona molt bé en innovació molt disruptiva, en projectes realment molt, molt diferents. Però és que aquí a casa nostra tenim un ecosistema igual de bo, potser per generar altres tipus de projectes, però simplement el que ens falta, jo crec que és més temps, no? Perquè hem començat més tard, i ens falta actitud. Potser jo crec que és la gran diferència, no? Que més gent tingui aquestes ganes d'emprendre.
Recupera aquesta conversa i d'altres que hem tingut amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Entra a racu.cat i escolta el racu de pensar per saber com és emprendre a Catalunya. Perquè a Catalunya som emprenedors. Amb el suport de Microbank, el banc social de CaixaBank.
Escolta, sóc jo, gas, t'has menys en calefacció.
Esclar, perquè amb el gas natural estalvio fins a 1.000 euros a l'any.
M'intrigues.
I també et regalen fins a 230 euros a l'instal·lar-lo.
Ah, una oferta fugaz.
Truca al 979 94 25 i instal·la la calefacció de gas natural amb Nedgia
Estalvia més i gasta menys.
Aquí té, senyor, el seu compte.
No, no, ja me'l donaràs el 2024.
Només els 10 dies Nissan, emporta't un Nissan amb lliurament immediat i no el paguis fins a l'abril del 2024. Vine del 15 al 25 de novembre al teu concessionari Nissan i aprofita les millors ofertes abans que s'acabin.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a triar dispositius per tota la família.
¡Vamos a papá!
Amb Mi Movistar ara pots estrenar fins a 5 dispositius i, a més, afegir-hi línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la fera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
Aquesta setmana a Dia tasta les patates fregides sabor tòfona o pernil ibèric Dia Snack Maníac amb un 36% de descompte per tan sols 99 cèntims. A botigues i a dia.es.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk.es pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk.es.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.producciointegrada.cat.
El perquè de tot plegat.
11 i 36 minuts, continuem en directe des del Congrés dels Diputats aquí al Món a RAC1. Ens acompanyen la Mònica Hernández, l'Anna Gómez, el Pablo Iglesias i l'Enric Juliana. Està rient Pablo Iglesias? Què està passant, Pablo?
Un amigo que se mete con Juliana.
Sí, ¿qué dice?
Sí, si Juliana dice que no hay que tener miedo, yo ya tengo miedo. Amigo catalán.
No, dius que no tens por, Enric. I t'he de dir una cosa, eh? No. Esperàvem alguna cosa que tampoc acaba d'arribar. És a dir, hi ha molta més tranquil·litat ara que no pas els últims dies, t'he de dir. Perquè em diu el Benet Iñigo des de fora que molt poca gent i molt de tranquil·litat.
Ostres, Jordi, doncs aquí mires les teles de Madrid, Telecinco, i posa màxima tensió tota l'estona, eh?
Això és la consigna.
Exacte.
És aquesta. Clar, a veure si la gent s'espanta. Aquest és el tema.
Clar, aviam, perdó, l'Anna Gómez volia dir una cosa, Anna. Digues, has de marxar.
Sí, no, jo volia fer una precisió al que ha dit Enric Juliana. Com si Esquerra i Junts s'haguessin borrat de la política espanyola o no haguessin volgut participar en res. Això no és així. En tot cas, la política espanyola els va borrar ells amb el 155, amb la pressió judicial, política, etc, etc. Jo no crec, així va haver un temps que ha arribat a Suna ni tan sols participava, encara que anessin al Congrés dels Diputats, o directament no hi anava. Esquerra i Junts sempre han intentat fer política. De fet, el que va passar el 2017 precisament és per intentar, on som ara, on serem demà, fer política per resoldre un conflicte històric. Per tant, no sé d'on treus que Esquerra i Junts ara sí que s'han d'implicar amb la política espanyola, quan no s'han deixat d'implicar mai. De fet, els últims 40 anys de la política espanyola ha evolucionat i ha tingut estabilitat gràcies sempre, precisament, als partits catalans, que una vegada i una altra han fet un intent perquè, doncs això, per encaixar o per desencaixar, en tot cas perquè els ciutadans decidissin el seu futur.
Juliana, per al·lusions.
No, una cosa és estar i una altra cosa és jugar a fons, participar d'una manera molt en totes direccions. Jo crec que en aquesta legislatura hi haurà una participació més intensa en totes direccions, vull dir, a l'hora de defensar idees diverses sobre els pressupostos. Estic segur que, per exemple, quan hi hagi la discussió pressupostària, doncs les posicions d'Esquerra i de Junts seran diferents, perquè tindran diferents visions sobre les prioritats de caràcter econòmic i de caràcter social. El que vull dir, una cosa és estar sentat en l'escó i una altra cosa és implicar-te en la política en totes direccions. El que volia dir exactament és això, i crec que és positiu que els acords als quals s'arriben ara el que faran possible és una major implicació. Per una raó, perquè l'altra cosa que volia afegir, vinculada al que deia abans, és que també seria falsa la idea. O sigui, en aquests moments el que estem veient clarament a Espanya és que aquesta onada, podríem dir-ne, d'una extrema dreta de nou tipus, en termes històrics, que no és exactament l'extrema dreta dels anys 30, té coses que s'assemblen, altres no, i que podríem catalogar com el trumpisme, no? Està atravessant totes les societats. I en aquests moments, per exemple, el diumenge que ve hi ha unes eleccions molt importants a l'Argentina que també giren al voltant d'aquesta qüestió. Tampoc ens pensem que això a Catalunya és impermeable, i vaticino que d'aquí no molt a Catalunya hi haurà algunes discussions d'aquest tipus, i em sembla que sentirem a parlar de Ripoll, i aleshores aquí tothom també haurà d'expressar, i és a dir, el trumpisme avui és una fenomenologia que travessa el planeta, gira el planeta, dona la volta al planeta, està, i ens planteja una qüestió que és una i molt important. I dic això sense voluntat d'espantar ningú. Posa en qüestió el futur de la democràcia. Aquest és el tema.
Acomiado l'Anna Gómez, que ha de marxar. Anna, una abraçada i fins aviat, eh?
Igualment, una abraçada a tots.
Que vagi bé, que vagi bé. Pablo.
El trumpismo significa, básicamente, que a la democracia ya no le vale. Que a la derecha ya no le vale la democracia liberal. Eso es lo que sirve para establecer un mínimo común denominador entre Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, España. Ese es el elemento común denominador que hace que dos fuerzas políticas como Vox, como lo que representa Milei, como lo que representa Kass, como lo que representó Bolsonaro o Trump, coincidan. La democracia liberal ya no les vale. Y, por tanto, el trumpismo despliega todo su poder mediático e ideológico contra la propia democracia liberal. Paralelamente a ese proceso, en España, toda la izquierda empieza a entender que el Estado es un terreno de disputa. Y en particular en España, eso lo entiende la izquierda abertzale, lo entiende Esquerra Republicana de Cataluña y yo creo que el BNG también. Y esto es muy interesante. Esto es lo que nosotros siempre tratamos de conseguir, explicarles a nuestros amigos indepes que ignorar el Estado español y querer irse del Estado español sin dar una batalla dentro del Estado era completamente inviable, como quedó claro en 2017. Ahora llega lo bueno de esta legislatura. En esta legislatura digo yo que habrá que limpiar de fachas, yo me puedo permitir expresarlo así, el Consejo General del Poder Judicial. Para limpiar de fachas el Consejo General del Poder Judicial hace falta una ley por mayoría absoluta. Eso quiere decir que Pedro Sánchez va a tener que negociar con todos los partidos, incluido Podemos, y cada partido va a poner sus nombres en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que a mi juicio no debería tener ningún vocal del PP. O se hace eso, o tenemos poco que hacer en esta legislatura. O hay una voluntad por parte de las izquierdas españolas que nunca han formado parte del Estado, de formar parte del Estado. O sea, ¿qué es esto de que solamente sea gente del PSOE la que está en las posiciones de poder en el Estado? ¿Que solamente el PSOE ponga a sus juristas en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Supremo? Hace falta una izquierda, los indepes también, que se haga Estado y que entienda que el Estado es la expresión de una correlación de fuerzas. La derecha siempre va a estar en el Estado porque es consustancial a ellos. O sea, han nacido para hacer oposiciones a jueces, a fiscales, a notarios, a técnicos de la Administración Central, a gente de derechas, se hace policía, se hace militar, hace lo que debería hacer cualquier persona con una mínima, cualquier tradición política con una mínima vocación de poder. Yo creo que la izquierda ha empezado a entender eso y creo que además es el único mecanismo para combatir el trumpismo, para combatir a los que quieren destruir la democracia liberal como mínimo común denominador de la democracia conservadora consensuable, la única manera de hacer eso es asumir una estrategia de Estado por parte de la izquierda que diga, bueno, sí, muy bien, hemos pactado que ustedes tengan un gobierno que no van a poder hacer muchas cosas, pero ahora toca que cada uno tengamos a nuestra gente en posiciones estratégicas del Estado, o si no, no hay votos.
17 minuts i les 12, un moment, vaig cap a les... veig corredisses per no sé si que arriba algú o no arriba algú, al pati del Congrés, i vaig cap allà, hi tenim l'Arnau Mañé, l'Adrià Santa Susagna, també hi tenim l'exterior està el Benet. Endavant, companys. Ui, companys. Endavant.
Doncs mira, estem aquí ara mateix al pati del Congrés, però l'ambient és bastant tranquil, és a dir, estem esperant doncs, que vagin arribant diferents grups parlamentaris, diputats, etc. Falten els de Junts per Catalunya, per exemple, que no els hem vist i que sí que haurien de fer o escenificar d'alguna manera que arriben tots junts aquí a la porta del Congrés. Però aquí dins, més enllà del que tu ja has vist fa una estona de molts periodistes, polítics, etc., l'ambient està bastant tranquil. Queda res, un quart d'hora perquè siguin les 12 del migdia. Per tant, en aquests 15 minuts hauria d'arribar tots aquests grups parlamentaris, entre ells doncs, Junts per Catalunya i part d'Esquerra, que bé el Rufián no l'hem vist, per exemple, encara per aquí. I ara estem així, a l'espera que arribin tots.
Armenteres, Jordi. A dins? Sí.
Passa una cosa molt bèstia a les cabines de premsa, que és que no tenim senyal de televisió. Jo m'he pensat que era l'obsolescència programada de la pantalla que tenim aquí a la cabina, i de cop i volta he vist que hi ha altres companys que els hi passa exactament el mateix. O sigui, en aquests moments, a la zona on treballem premsa, estem secs, no veiem el que passa. Em diuen, per cert, d'Esquerra, que d'aquí a 5 minuts escenifiquen aquesta baixada per carrer de Sant Jerónimo, que a més serà una imatge amb els diputats baixant sense ningú, perquè està tot tancat, tot ballat, i amb les furgonetes de la policia.
Pues un moment i anem a l'arribada. Un segon.
Escolta, sóc jo, gastes menys en calefacció.
Esclar, perquè amb el gas natural estalvio fins a 1.000 euros a l'any.
M'intrigues.
I també et regalen fins a 230 euros a l'instal·lar-lo.
Ah, una oferta fugaz.
Truca al 979 94 25 i instal·la la calefacció de gas natural amb Nedgia. Estalvia més i gasta menys.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia-te-endesa.com.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a triar dispositius per tota la família.
¡Vamos a matar!
Amb Mi Movistar ara pots estrenar fins a 5 dispositius i, a més, afegir-hi línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la fera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
Eurodream, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodream sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodream, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ofertaza.
Super promo.
Super descompte.
Compra ja.
Super oferta.
Calma, no deixis que t'estressin. Perquè a Jazztel tenim un bon preu tot l'any. Fibra i dues línies mòbils per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, definitiu, que no puja al cap de 3 mesos. Així que truca a Jazztel al 1510 i relaxa't.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Homenatge de marisc al millor preu? No tens excusa. Fins al 26 de novembre a La Sirena t'estalvies 2 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
El perquè de tot plegat.
11 i les 12. Hola, Polls, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, si necessites fer créixer el teu negoci i vols tenir més guanys, EAE Business School Barcelona posa el focus en la digitalització de les empreses amb el programa de desenvolupament directiu en transformació digital per als empleats i directius d'empreses de més de 10 treballadors. Podràs desenvolupar un pla de creixement a mida per a totes les àrees de la teva empresa, evolucionant i optimitzant processos amb l'ajuda d'eines digitals i amb l'acompanyament d'experts professionals d'EAE. És un programa 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n ara a generaciondigitalEAE.com perquè les places són limitades.
10 minuts per les 12. Deixeu-me anar, Armenteres. Ja ho teniu senyal o no?
Mira, estem veient una televisió en aquests moments, que és el canal Parlamento, que és un canal digital, però els canals on podem veure 3 o 4 càmeres a l'hora del que està passant ens costa molt. És surrealista que això passi en un debat d'investidura. No, tot cas, tenim imatge dintre el Congrés, 4 de cada 5 diputats del PSOE hi són, del PP potser hi ha mitja bancada, no gaire més, i van entrant de mica en mica.
Val, i a fora? Què, Arnau, doncs... Adrià?
Doncs mira, a fora ara van entrant esglaonadament, ha entrat Bildu fa uns minuts, també el PNB, que s'han sentit crits quan entraven aquests dos grups polítics. En canvi, ara fa res cosa de 2 minuts, acaba d'entrar Santiago Abascal amb tots els diputats de Vox a darrere i se sentia de fons que cridaven els manifestants que hi ha aquí al voltant del Congrés, Abascal Orgullo Nacional, perquè veieu una mica doncs, de quin peu calcen els que hi ha aquí fora, i pendents perquè d'aquí a 2-3 minuts han d'arribar els grups parlamentaris d'Esquerra i de Junts.
Adrià?
Mira, Abascal entra en aquests moments dins l'hemicicle i de fet ens donen ja so del que està passant, del xup-xup que hi ha dins l'hemicicle.
Vale, Arnau? Adrià?
Doncs jo continuo estant aquí fora, sí, a l'espera que arribin a Rufián i també Nogueres.
A l'exterior, no sé si el Benet el tenim connectat i el Benet ens pugui explicar. Benet, em pots explicar, sisplau, si hi ha alguna cosa que està passant fora?
Algunes novetats. Jo ara soc fora del perímetre de seguretat del Congrés. Estic aquí amb els manifestants, que han augmentat una mica en número, però continuen sent de moment molt pocs. Calculo unes 150 persones, 200 com a molt, que de moment doncs, s'apleguen aquí davant de les tanques policials. I en els últims minuts hem vist diverses coses. En primer lloc, ha arribat l'autobús d'Azcoitia, aquell que explicaves aquest matí, on hi ha una imatge de Pedro Sánchez vestit de Hitler, amb el bigoti de Hitler, on diu que Pedro Sánchez odia Espanya, jugant amb les sigles del PSOE, i en aquest mateix autobús hi ha una fotografia, un muntatge de fotografies, on Pedro Sánchez està donant un petó al cap de Puigdemont, com donant-li una mica la seva benedicció. Aquest autobús s'ha posat a donar voltes al voltant de Neptuno, i els manifestants que estaven davant la tanca policial han volgut...
Entre Junts per Catalunya.
Han volgut acostar-s'hi. Espera doncs un segon.
Ara mateix estem veient doncs, a tots els diputats de Junts per Catalunya, veiem Eduard Pujol, Míriam Nogueres, Pilar Calvo, etcètera, etcètera, que entren tots junts. De moment no sentim crits a fora ni ningú que hagi tingut cap problema de seguretat. Els veiem tots doncs, entrar ja per aquesta carrera de Sant Jerónimo, ja són a dins del Congrés, i ara mateix doncs, la imatge passarà per aquest pont que connecta cap a dins del que és l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Veurem si Míriam Nogueres o algú va fer alguna declaració. Crec que sí, a veure...
Perdoneu.
Ara hi ha una mica de crits. la podem sentir.
Anem una mica tard.
Anem a escoltar-lo i, de fet, l'únic problema que hi ha hagut de seguretat ha estat més de totes les càmeres que s'han tirat a sobre de Míriam Nogueras que no pas el que estava passant a fora, almenys ara mateix, i ja són dins, ja estan entrant dins de l'hemicicle i l'Armentera els veurà d'aquí un minut.
Les primeres ministres a seure, Irene Montero i Ione Belarra, flash en aquests moments dels fotògrafs, i una tercera que arriba, Margarita Robles, titular de defensa, que també ocupa el seu escó. De moment, cap més.
Benet, digui algun comentari... Perdó, ara arriba Esquerra, no? Suposo,
ara arriba Esquerra, exacte. Ho fa Gabriel Rufián, Teresa Jordà, Francesc Marc Álvaro, etc., que ara mateix doncs, sí que s'acosten a fora i sembla que Gabriel Rufián sí que vol parlar. L'escoltem ara mateix.
Con crispación. Sí que es cierto que la derecha tiene más altavoces que nunca y se nota más y no debería ser así. Lo único que espero de este debate es que sea normal, lo más normal posible, dentro de la normalidad. La firmaremos en breve. Somos, ¿sabe qué pasa? Es que con el PSOE casi hay que mirar a contraluz los documentos que te pasan. O se escriben con tinta invisible o algo así. No le tenemos manía al PSOE, le tenemos memoria.
I Gabriel Rufián, que ara ja amb tota la bancada dels diputats d'Esquerra doncs entren cap a dins del Congrés i ja és l'últim grup que faltava per arribar. Per tant, ara ja són tots dins i ja està, i els tindrem.
Hem vist una salutació dels diputats de Junts per Catalunya al fotògraf més conegut que es fan i es fan, que és Dani Duch, que estava a l'interior de l'hemicicle. Aviam, anem a la companya de la Vanguardia, per cert. Ara veig que entra a sumar amb Yolanda Díaz al capdavant,
amb Bartolòs i amb Aina Vidal
somrient, la qual cosa no és notícia, perquè m'arriu, i anem un moment cap a Benet, per acabar, deies.
Sí, no, deia que hi ha hagut un moment que, quan circulava per aquí l'autobús d'Azteoir, que els manifestants s'han volgut desplaçar cap al centre del Passeig del Prado, diguem-ne, com per donar suport a l'autobús, la policia ha fet un cordó per impedir que tallessin el trànsit. De moment no hi ha hagut cap tensió, simplement han impedit això. I també, últim punt, veiem ara una brigada de l'Ajuntament de Madrid que està col·locant tanques, que fins ara no hi eren, al voltant de la Font de Neptuno, preveient doncs, que aquí vindrà molta més gent doncs, que no invadeixin el que seria la font, com quan hi ha una celebració d'Atlètic de Madrid.
Gràcies, Benet Íñigo. Anirem connectant també amb l'exterior. Per anar acabant, perquè falten 4 minuts per arribar a les 12 i ja començarem a escoltar a Pedro Sánchez i ens deixarà Pablo Iglesias i també l'Enric Juliana. Només, Pablo, dues preguntes. Com està Pedro Sánchez i com està Irene Montero?
Pedro Sánchez no lo sé, supongo que bien, le van a elegir en las Cortes por tercera vez presidente del gobierno. Irene Montero está triste. A Irene no le ha gustado que echen a Podemos del gobierno de esta manera y la manera en la que tanto el PSOE como Yolanda Díaz y Sumar se han puesto de perfil frente a la violencia política que se ha ejercido contra el Ministerio de Igualdad y contra las políticas que han sido capaces de sacar adelante en esta legislatura. Pero yo creo que sale mucho más grande. Yo creo que Podemos tiene ahora un recorrido mucho más libre y con una fuerza propia tan determinante como la del PNV, como la de Junts, como la de Bildu, como la de Esquerra en la próxima legislatura, y sin el riesgo, que yo creo que va a terminar por neutralizar a Sumar, de quedar completamente invisibilizado en un gobierno con menos iniciativa política que el anterior. Yo creo que se inicia un camino nuevo para nuestra fuerza política, que a mí me parece muy ilusionante y que creo que va a funcionar.
Seré una última pregunta, però acaba d'arribar Pedro Sánchez, ja, eh? Armenteres.
Entrant i va directament cap al seu escó. Acaba d'entrar Alberto Núñez Feijóo fa 30 segons. La sorpresa no l'ha aplaudit ningú. I en aquests moments el circ del Congrés dels Diputats es converteix en aquest mega aplaudiment al president del govern espanyol. Encara en funcions, que demà deixarà de tenir aquest títol.
He de dir que queden 2 minuts i per tant li vull fer una última pregunta. Ara parlava Pablo Iglesias d'Irene Montero i ha parlat abans d'Europa i ja fa temps que hi ha un xup-xup de que Irene Montero i Podemos podrien anar per lliure a Europa i amb la Irene Montero com a cap de llista. Podria ser?
Bueno, solo tendrá que decidir la organización, pero si me preguntas mi opinión, yo creo que las elecciones europeas son importantísimas y Podemos tiene que hacerse valer. Yo creo que la presencia de Podemos en las europeas es imprescindible y que además haya un proceso de primarias en el que la gente logre una participación histórica y creo que esas elecciones van a ser definitivas para el futuro de la izquierda. Lo que tenga que comunicar el partido ya lo comunicarán sus portavoces.
Fins aviat, Pablo. Gràcies, eh? Anem comentant. Enric Juliana, torna després, que després veurem què et sembla el discurs del Pedro Sánchez. Val? O sigui, com si vols quedar aquí, eh? Per mi, com tu vulguis. Si vols quedar aquí, estarem encantats. Perfecte. Es queda Enric Juliana amb nosaltres, es queda també la Mònica Hernández. De seguida saludem el Pere Mas perquè queda un minut per arribar a les 12.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Pràcticament les 12... Continua aquest programa especial, s'ha acabat el món a RAC1, però continua aquest programa especial. Avui ja hem dit abans que no hi hauria ni la competència ni el vostè primer, entre altres motius, perquè hem de seguir en directe per la força que pot tenir avui aquest discurs, com a la tarda hi haurà el programa especial que continuarà amb el Toni Clapés i el versió RAC1, tenint en compte que hi haurà la rèplica de l'oposició al president del govern d'Espanya. Estan tots els diputats ja asseguts quan són les 12 en punt del migdia i a punt que Francina Armengol, presidenta del...